teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Sempre he pensat que el Vila-real ha intentat sempre fer les coses d'una manera, diríem, ben fetes, no? Sempre he pensat que en el Vila-real és difícil que, dins d'algunes de les operacions, el Vila-real puga, pues, com a molt, regalar o perdre diners en alguna d'aquestes equacions econòmiques que moltes vegades se tenen que generar per a que el Vila-real puga subsistir i, sobretot, plantar cara a la gent més gran, diguem, als transatlàntics de la primera divisió, encara que últimament les coses pareix que s'estiguen apretant, parlen lo econòmic, i que pareix que les diferències, pues, puguen ser segurament menors. També han viscut en el futbol i en el Vila-real aquestes circumstàncies en les que, bueno, pues, venien una montonada de diners de les televisions i que quasi sempre els mateixos tenien els mateixos beneficis i els més xicotets tenien dificultats perquè era difícil poder mantindre a les seues figures. Dic això perquè, clar, moltes vegades no és el que tu penses, moltes vegades és el que puga pensar el jugador. I clar, en una lliga que han vist com, per exemple, Barça i Madrid tenien per castig diners i que l'únic que podien fer normalment era agarrar en els equips de la lliga espanyola, parle quan el Vila-real va ser capaç de ser subcampió de lliga, i veure quins eren els jugadors o els elements que podien, per què no, preocupar-los en alguna jornada allà avant, era molt fàcil agarrar i que els grans pogueren vindre i per una mísera quantitat per a d'ells te podien desbancar i te podien, pues això, llevar la poqueta competitivitat que podies tindre. Ha pensat que en el Vila-real sempre han tingut que anar una miqueta més enllà i han tingut que pensar fórmules moltes vegades descabellades per a que el Vila-real poguera tindre algun tipus de jugador, poguera formar una plantilla i poguera tindre un equip que poguera ser competitiu arribant a final de mes, arribant a final de temporada, i que el Vila-real no tinguera deutes. El Vila-real va ser un dels pioners que va traure aquella fórmula de que per el 50% d'un futbolista vam tindre la possibilitat de disfrutar d'un jugador com Martín Palermo, per exemple. Algo que era inqüestionable, algo que era impensable i algo que va pillar a molta gent una mica desubicat. El Vila-real, en el tema econòmic, sempre ha tingut les idees prou clares. Jo no conec altra frase del president que no siga la de tindre un balanç equilibrat. Quan han tingut que canviar el nom de l'estadi, per exemple, han tingut que ser per a que poguerem tindre uns ingressos extra que poguerem fer que el Vila-real pugui ser competitiu perquè poguera mantindre alguna de les seues figures. Ara mateixa, en el futbol, ja sabeu qui té la pasta. El Barça, el Madrid, n'hi tenen ja un poquet, algo l'Atleti de Madrid, el Sevilla, que econòmicament també és un dels que, a lo millor, com a exemple, se podria agarrar pensant que adquirir sempre la fórmula ixa màgica de comprar molt barato i vendre molt car, encara que últimament no tant el Sevilla, eh? El Sevilla també pega algun caganxet que altre, i sobretot quan intenta, pues això, fer-se una miqueta el xulo, mirant que té la cartera plena, intenta buscar, pues, lo que no ha segut normalment quan estava en ells Monchi, no? Però clar, això és la seva guerra. Dic això perquè, clar, ahir ja sabeu que en el Vila-real, bueno, pues, n'hi havia un futbolista que no estava per així, que era Alfonso Pedraza, i que pensàvem que en l'Eintracht de Frankfurt se haguera pogut certificar l'eixida del futbolista i que anaven passant les setmanes i al final no acabava caudicant el Vila-real. La sorpresa venia a ir quan des de Sevilla el company del diari AS anunciava que Alfonso Pedraza estava a un pas de ser jugador del Betis. Sí, és possible que estic a un pas. Bueno, de fet, des de les 12:15 del matí que tenim Alfonso Pedraza en Sevilla en les instal·lacions del estadi del Betis, que és curiosament on estan les oficines. Bueno, pues estem esperant que hi hagi la confirmació. Porta, pues, pràcticament més d'una hora reunit en la gent del Betis. Per tant, pues sí, tot fa pensar que Alfonso Pedraza va deixar el Vila-real. Lo que ahir mirant un poc les notícies, me sorprenia a mi que el Villarreal deixara pràcticament eixir gratis a un futbolista que volíem o pensàvem que enguany anava a eixir i que el Villarreal anava a intentar traure pues, tot el més aproximat a la clàusula de 20 o 22 milions d'euros que són les que té ara mateix el futbolista. I no sé, me xocava a mi, me xirriava certes coses pensant que dic, el Villarreal, que sempre sol fer bé este tipus d'artimanyes econòmiques, no és possible que pràcticament gratis puga eixir Alfonso Pedraza i que no és possible que al final de temporada pràcticament gratis haguera pogut tindre un futbolista d'esta magnitud el Real Betis. No és possible. Me descolocava algo, no? Rascant un poc la notícia, ja te vas donant compte de que en el Villarreal està clar. Ell té la possibilitat de cedir, és veritat, a un futbolista, el Betis, però clar, un poc escoltant la notícia, te vas donant compte de que, clar, tan fàcil per al Betis, tampoc és. I m'explique. Al final és possible que Pedraza deixi el Villarreal. Al final és possible que el Betis pague lo que és pues, un milió d'euros aproximadament per disfrutar-lo esta temporada. Al final mires i dius, bueno, pues el Villarreal en este cas no va a perdre res, perquè més o menys això és el sou del futbolista. Al final mires i dius, bueno, pues és que al final de temporada pot tindre una opció de recompra no obligatòria per al Betis, però en cas de que la faci efectiva seria de 10 milions d'euros més uns incentius que serien pues, al voltant de 14 milions d'euros el que pujaria l'operació. És a dir, el que estàvem esperant que ficara damunt la taula l'equip alemà i que al final no l'ha ficat. Però clar, així el clic de la qüestió era pensar que pensàvem tots que Alfonso Pedraza acabava contra la temporada que ve. Entonces, clar, algo no quadrava, perquè si Alfonso Pedraza acabava contrat i en el Betis se'l podien quedar o no per 10 milions d'euros, pues algo no xirriava en esta operació. Però clar, mos hem assabentat que Alfonso Pedraza no acaba contra l'any que ve, que l'acabarà l'any 2021. Per tant, encara li quedaria pues, algun altre any en el Villarreal. I ahí és quan ja pensem que el Villarreal, home, tontos no són, i que era normal que algo intentarà rascar d'aquesta operació. Per tant, pues sí, al final és com tot, no? Són tres coses les, o tres parts les que tenen que negociar. El Villarreal econòmicament va a salvar lo que és la seva quantia econòmica, lo que arriesga, i a partir d'ahí el futur dirà si Pedraza està content en Sevilla, si Pedraza se n'és en el Betis i si el Betis és capaç de pagar 10 milions d'euros i quedar-se'l. Bueno, 10 més incentius i al final muntaria els 14 milions d'euros, que són el que el Villarreal vol i que és el que segurament ara mateix fa feliç al futbolista. Perquè recordeu una cosa, eh? El Villarreal moltes vegades fa coses, però clar, al final el jugador també compta. Heu dit perquè, clar, el Villarreal segurament voldria treure 20 o 22 milions que té de clàusula, però n'hi ha vegades en el futbol que aquestes coses no se pot arribar. Per això estan les negociacions, per això estan els representants. I ahí és on el Villarreal està clar que intentarà no perdre, com crec que al final no va a perdre en aquesta operació. Però com diem, pues sí, el Villarreal s'ha fet fort fins on ha pogut. Al final jo crec que ha pesat un poc més lo del futbolista, després ho expliquem. Però jo crec que al final n'hi ha algo que estava clar, que el futbolista volia abandonar el Villarreal i volia fer-ho ja. Pues al final lo que té que fer el Villarreal és intentar salvar els mobles i almenys no perdre diners. Que sí, que tots ja haguem volgut que se n'hagués anat i que haguera sumat 22 milions en el compte del Villarreal. Però si no poden ser 22, pues jo crec que benvinguts els 15, que pareix que podria deixar. Comencem.
Dream, it lingered.
Estem més penses de confirmació de que Pedraza juga en el Betis la temporada que ve. Deu estar passant la revisió mèdica i és possible que en breu pues, se puga veure, o ja n'hi ha algunes imatges, no?, de lo que és l'arribada al estadi del Betis. Ho ha fet, diguem, dins al pàrquing interior. Per tant, pues, bueno, no ha tingut contactes amb la gent que està ahí esperant la notícia. I tot això vol dir que, bueno, pues al final Pedraza el que volia era eixir del Villarreal i que la seva situació estava clara, no? Ja pareix que tenia tapats alguns camins de poder ser titular en el Villarreal i això ha fet que pues, intentara buscar una eixida per a tindre minuts. És lo normal en el futbol. Hasta ahí jo crec que no n'hi ha que objectar-li res a Alfonso Pedraza, que, bueno, pues al final deixarà la disciplina del Villarreal per a esta temporada i la veritat és que en el Betis pues, pareix ser que de la mà de Rubí va a tindre i va a contar en minuts. Però bueno, esta edició esportiva ha de parlar d'altres rumors que n'hi ha, no? Perquè la veritat és que és un dia en el que se té que parlar molt de moltes coses, de molts rumors i d'algunes coses que tenim per allà embastades i que estem a penses de que se puguen certificar o no. Tenim que parlar de lo que són les sessions preparatòries. Avui, per exemple, el Villarreal no ha estat, en la primera hora no ha estat en la ciutat esportiva. Han viatjat proper d'ací, a un quilòmetre o quilòmetre i mig, perquè avui les proves físiques, la primera part, han estat fora de la ciutat esportiva. Víctor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
On han estat?
En el ermitori de la Mare de Déu.
Han anat hasta allí?
Sí. En autobús, els ha deixat allí on comencen les escales i una ruta per tot l'ermitori per a fer un poquet de físic.
Eric, bon dia.
Bon dia,
Miguel. Estaven tots o no?
Pues no, la veritat és que n'hi havia diverses baixes. Ja vam veure, per exemple, ahir en l'entrenament de la vesprada que faltaven alguns jugadors i avui pues, ha sigut el mateix.
Molt bé. Pues després explicarem quins jugadors estaven, quins no estaven, podeu especular, podeu pensar, però bueno, al final el que us teniu que quedar és que en el Villarreal van haver molts moviments. Jo crec que més dels que esperàvem inclús, i que hi haurà que estar, pues, això, no? Pendents de lo que siga el mercat, perquè està clar que hi haurà que buscar recanvis. I cada volta va sent, o va apretant-se una mica més, lo que és el principi de temporada, no? Està clar que no alarma a ningú, però bueno, hi ha que estar una miqueta en sobreavís, no? I en el Villarreal està clar que aquestes coses les tenen clares. Per tant, pues, bueno, augure que van haver a muntó canvis en esta plantilla del Villarreal o d'estos futbolistes que ara tenim ara mateixa en la plantilla. Pues parlarem d'això, parlarem de la segona divisió B, del que vam conèixer ja el calendari. Parlarem també de lo que és el calendari del equip juvenil, que també va eixir per part de la federació en el dia d'ahir. Ah, i les xiques també tenen calendari, Víctor.
Bé, el calendari encara no, però ja se sap el grup, ja està confirmat contra quins equips competiran, perquè encara n'hi havia algun equip que havia reclamat, però ahir ja se va acabar el plaç i ja direm el grup tal i com estarà en esta nova categoria que ara pertany a la federació i s'ha de pertanyer a la Lliga.
Molt bé, doncs entre tot això, un poc de pilota i en un protagonista que es conte un poc el cèntim de lo que és que està vivint el Villarreal, passarem a esta edició esportiva que setem ja mateix. Primera pausa, com sempre, i comencem.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por azares el salón de juegos y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor yo con degustar la auténtica cuina italiana. Y ahora también la tradicional olla de la plana. Lúchola, la pizzería per excelencia.
Y repetirás en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a la rebaja. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Villarreal. Mucho más que camisetas.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del coche, del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Kia Niro híbrido por 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Maler Arbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Maler Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Anem per parts. Ahir, per exemple, dissabem la edició esportiva pendent de que Alberto Moreno se fera unes proves per a conèixer una mica quin era l'alcance de la lesió, si és que n'hi havia lesió, i si al final, pues bueno, n'hi havia que estar preocupats de la seva situació, després d'aquell encontre en el que pues, va durar 2 minuts en el primer amistós de la pretemporada. Ahir li se van fer les proves, i per la mateixa vesprada, el Villarreal enviava el que era el comunicat de la lesió que patia el lateral esquerre del Villarreal. I les proves diuen que se confirmava que tenia una contractura intensa en els isquiotibials de la seva cama dreta, que se va produir el partit del dissabte. Aproximadament, el Villarreal calcula que de baixa, o de temps de baixa, l'Alberto Moreno va patir entre 7 i 10 dies. Per tant, bueno, descartat per a lo que és el següent partit d'amistós, sí o sí, i a partir d'allí, pendents un poc de lo que és la evolució. Home, jo crec que a ningú ara mateixa li passa pel cap que tinguem que forçar este futbolista en estos partits o en esta pretemporada i que puga recaure algun problema més. Això ho tenim clar tots, no?
Sí, jo inclús el dissabte encara no l'haguera fet jugar. Per als pocs entrenos que portava, diguem en intensitat, jo encara no l'haguera fet jugar.
A veure, jo crec que al final la sort és que tot ha quedat en un susto, que encara té 2 mesos per a poder recuperar-se bé i per tant ara l'objectiu és que primer torni al seu millor nivell i pugui estar millor físicament.
2 mesos, no? La lliga comença antes.
Sí, un mes i mig, pràcticament, és veritat.
Un mes. A partir d'ahí, bueno, pues sessió preparatòria del dia. Ja sabeu que en el Vila-real n'hi ha dobles sessions preparatòries i que alguna, per exemple, se busca la que se té que treballar una miqueta més, diríem, la part de carrera i de més, fer-la fora de lo que és la ciutat esportiva. En este cas, la setmana passada va ser en el Clot de la Mare de Déu, que se va badar un dia. Enguany, en este cas, enguany dic, esta setmana, en el dia d'avui s'ha anat a l'ermitori de la Verge de Gràcia. Què ha passat en l'ermitori, Víctor? Què han fet?
Han fet un exercici físic, anar fent la ruta de l'ermita, de l'ermitori, la ruta principal que està millor condicionada, i anar fent en diversos grups, anar fent tot aquest recorregut diverses voltes per anar agafant fondo físic i anar preparant així també la temporada.
La gran pregunta és, estaven tots, Xeric?
Pues no, Miguel, com t'he comentat abans, ahir per la vesprada ja van veure novetats en l'entrenament, per exemple, jugadors com Beitia, el mateix Fran o Ramiro van deixar de treballar amb el primer equip, també van veure diversos canvis que comentarem ara, i avui també n'hi havia novetats. Hem pogut veure, per exemple, en lo que eren porters hem vist a Barbosa i Andrés, després en defenses a Víctor, a Álvaro, a Pau, a Quintilla, a Mario i Albiol, mis campistes estaven Leo Suárez, Raba, Iborra, Trigueros, Xuca, ha tornat també Càceres, pareix que havia tornat a treballar amb el grup, i de davanters hem vist a Baga i a Gerard. Morlanes, només senyalar que també ha estat aquell a l'entrenament, però pareix que no ha realitzat la carrera, suposo que per algunes molèsties.
O sigui que faltaven jugadors importants de pes, eh? Ahir, per exemple, Asenjo no estava.
No.
Costa no estava.
Tampoc.
Qui més faltava, Víctor?
I després els del B, sí que tampoc. Sí, Franquesa no. I Lozano, que ahir estaven per la vesprada fent el treball en el primer equip, avui tampoc estaven, però jo crec que el de destacar és que Asenjo i Jaume, tant ahir per la vesprada com avui, no han realitzat el treball en l'equip.
Faltava més, no?
Sí, faltava també Rubén Peña, que tampoc estava avui a l'ermitori, i Alberto Moreno, que com hem comentat, pues perilla sobrecàrrega.
Rubén ahir per la vesprada sí estava.
No, a veure, simplement és perquè la gent en el Vila-real és que tenen o assimilen més càrrega o menys, se'ls té una mica a part. És a dir, ara mateix s'està buscant un poquet el ritme individual i que alguns treballen pues, una miqueta més que altres, no? S'està combinant un poc això, per tant, pues, bueno, en principi, pareix que no tinguin que haver falses alarmes, de que aquesta gent no estiga perquè no estiga, sinó perquè, per exemple, s'han quedat en la ciutat esportiva. Per cert, avui n'hi ha més sessió preparatòria, no? Perquè hauran tornat, suposo que hauran fet gimnàs.
Sí, gimnàs, i per la vesprada d'altra volta, suposo que l'entrenament que fan en el camp, el partidet de sempre, en aquesta intensitat, en un poc el camp reduït perquè hi hagi que córrer més i anar preparant també el que és el partit del dissabte i la temporada en general.
Pues sí, la veritat és que ja que es començarà a ficar ja punts ahir damunt i sobretot anar perfilant sobretot la defensa, que jo crec que és el més set que treballar o a més va intentar treballar Calleja, encara que per exemple les últimes sessions preparatòries s'ha treballat, però no és que hagi fet algo específic de defensa o d'atac, no? Simplement és un poc el ritme de pilota i sobretot molts moviments són els que busca.
Sí, intentar això, que treure la pilota conduïda, reduir un poc el camp per a que estiguen tots més junts i n'hi que anar en seguida més a la pressió, a lo millor llevar les línies de fora de joc, llevar-les per a també fer un poc de diferent el joc, però diguem que no se veu que específicament diga als defenses feu això a posta per a millorar això, sinó que més o menys és un entrenament per a tot l'equip.
Pues això, ara pareix que bueno, pues un poc en el Vila-real s'està pendent d'això i del capítol de moviments. Com diem, capítol de moviments. Ahir se coneixia que Pedraza seguís, per cert, quan són les 2 i...
32.
32 del migdia. Seguís Alfonso Pedraza encara dins de lo que és les oficines del Betis, que estan en el camp del Betis, i que ha arribat allí, pues bueno, més o menys a les 12 del migdia arribava, és a dir, que estan reunits, i suposo que a partir d'ahí, pues bueno, se donarà a conèixer ja de manera oficial lo que seria la sessió d'este futbolista per part del Betis. Al final, Alfonso Pedraza, abans ho explicàvem, mos xirriava que pensàvem tots que era l'últim any de contracte, entonces, per exemple, pues, n'hi havia coses que no quadraven, no? Que el Villarreal haguera regalat per haver cedit enguany al futbolista i quedam sense el futbolista i sense res. Pues sembla que així, al final el Villarreal, de cara a l'any que ve, l'ha tassat en 10 milions d'euros, més 4 milions d'euros que vindrien en forma de variables. Això i el sou del futbolista que t'ahorres esta temporada, pues per ell és per on hi seria Alfonso Pedraza del Villarreal. És a dir, que l'han tassat el mateix que els alemans no van quadrar, i automàticament el Betis pareix que sí. Pareix que Rubí li ha entrat en bons ulls i que el mateix Alfonso Pedraza estiguera un poc loco per eixir del Villarreal buscant aquest tipus d'ofertes que al final, pues bueno, jo crec que al final jugar en el Betis no és una mala oferta per Alfonso Pedraza. O què?
No, ni molt menys. Al final també estem acostumats, sobretot durant els últims anys, que estem veient que els jugadors tenen molt de pes en aquest tipus de moviments, i jo crec que en aquest moviment específicament el jugador ha ficat molt de la seva part per a intentar jugar en l'equip andalús aquesta temporada.
Al final, Víctor, si traem enguany cedit i l'any que ve li traem 14 milions d'euros, jo crec que tampoc està gens malament.
Ja, diguem que en l'econòmic no estaria malament, el que li queda un poc a la gent és dir si n'anava a l'Eintracht, no haguera jugat contra tu, i si va al Betis de normal el patiràs durant algunes temporades.
Ja, però bueno, ahí també compta un poc el futbolista. Obre, lo que està clar és que en el Villarreal Pedraza, ja que ser sincers, mos adarà més, mos adarà menys, haurà aprofitat les oportunitats més, les haurà aprofitades menys, però tenia un poc tapat el camí a la mateixa, de la titularitat.
Sí, sobretot amb l'arribada d'Alberto Moreno, ja vam veure que el Villarreal havia buscat reforçar-hi el lateral esquerre, i que Pedraza era un jugador que a lo millor en el sistema de Calleja no s'acoplava molt bé perquè defensivament li costava una mica més. Per lo tant, jo crec que ja busca la millor opció, un equip a lo millor que prioritza l'ofensiu a lo defensiu, un sistema en el que a lo millor pot tindre una importància major, i per això a lo millor s'ha decantat per el Betis.
Bueno, al final hi ha que reconèixer que Alfonso Pedraza, dels anys que ha estat en el Villarreal, quasi sempre així s'ha dit. Crec que va estar al Lugo, va estar en el United i ha estat en l'Alavés. Al final, lo de l'Alavés, per exemple, va caure en gràcia perquè va pillar un equip que, sobretot en bandes obertes i en molta velocitat, Alfonso Pedraza va demostrar que és un home que de manera individual funciona molt bé en el 1 contra 1. Jo crec que l'error va ser perquè ja va estar un poc mal parit que tinguera que vindre així a ocupar la plaça de lateral. Ahí jo crec que ja xirriava una mica, no? Però bueno, en aquest sistema que volia Calleja ficar dins del Villarreal, estava clar que Alfonso Pedraza com a lateral podria vindre bé. Un home que arribara molt bé a l'àrea contrària i que sobretot ja sabem de les seues virtuts. No falta que vos presente qui és Alfonso Pedraza ara mateixa, perquè el coneixeu tots des de pràcticament quan era juvenil. Què va passar? Pues que Calleja no li van funcionar les coses, que Calleja va a veure o se va a donar compte que com a lateral atacant me pareix molt bé, però defendent tenia unes deficiències, Alfonso Pedraza, tiren a Calleja, apareix el amigo
Luis
García Plaza, vol jugar en defenses, i al final torna Calleja, i l'opció de Ekambi per ixe perfil esquerrec li guanya la partida a Alfonso Pedraza, que ja se queda sense ser ni lateral ni home ofensiu. Clar, això per un xaval que està immers en projectes de la selecció espanyola, la sub-21 pel mig, veure que de moment passes de la terra a l'infern, pues és algo que tampoc li va agradar, o li ha caigut massa bé, no? I per ahí és per on jo crec que en el Villarreal tenen clar que el mateix futbolista era el que intentava pressionar per a poder eixir i per a tindre minuts. Que enguany pareix que la cosa tornava a ser, en principi, abans de començar, acabava de tindre ahir les idees prou clares de que enguany lo de tindre molts minuts passava per complicació. Altres dels números de Pedraza en el Villarreal de la temporada passada?
Sí, així els tenim, Miguel.
Quin total de partits va jugar Alfonso Pedraza?
Al final, entre Lliga, Europa i Copa del Rei, va jugar 45 partits. D'estos 45, 30 va ser de titular.
Un moment. 45 partits en totes les competicions.
Efectivament.
30 com a titular.
Sí.
Bueno, pues tampoc va jugar malament.
No. Al final va tindre prou minuts.
Molts minuts. Així ve el clic de la qüestió. Clar, això era al principi, on entrava en totes les convocatòries i on tenia perfil com a lateral i, si no, com a migcampista ofensiu. Però, i en la segona etapa de Calleja, què va jugar en la recta final?
pues al principio de la segunda etapa de Calleja sí que va a ser un jugador indiscutible, porque tenemos que recordar que cuando va a tornar Calleja va a apostar per aquel sistema de tres centrals amb dos carrilers y es va a convertir en una peça clau en ese carril esquerre on va a fer molts bons partits. Recordem, per exemple, aquell partit en Vigo on va marcar un autèntic golaç.
Sí.
Però va ser aquest partit, també en el de Vigo, on va debutar Xavi Quintilla en Lliga i, posteriorment, Javi Calleja va decidir tornar al sistema de quatre centrals on va apostar per Xavi Quintillana, que és lateral esquerre.
Per davant d'ell. I davant jugava de canvi. Recordem sí. que aquesta posició era per a de canvi. Per tant, pues, bueno, al final és un jugador que, tallant-li l'eixida, també per part del Villarreal, jo crec que tampoc hauria sigut gens coherent. El xaval està clar que estava loco per la música per voler jugar. Que és culpa del Villarreal? Sí. Que és culpa de Pedraza? Sí. Però al final s'ha buscat una eixida que puga beneficiar a totes les parts. I jo crec que al final això és la qüestió. O sigui, hi ha que entendre que en el futbol no és sempre el que vol el Villarreal o el que marca el club. Al final nosaltres hem arribat a fer operacions de jugadors que s'han enrocat en vindre al Villarreal i han acabat venint al Villarreal, cosa que ningú esperava, no? Per tant, diríem que, bueno, pues Pedraza ha volgut dir al Betis, la negociació en el Villarreal ha acceptat que siga Isa, pues al final jo crec que totes les parts tenen que estar contentes. Que te sap mal perquè és un jugador de molt de futur i de molta projecció? Pues sí, també, però bueno, al final jo sempre dic el mateix, estos són bons hasta que te vinguin uns altres millors, ni més ni menys. Jo crec que en el Villarreal ara mateix, pues, lo que busquen és diferent, no? Perquè al final el rol d'un tibero és ser ese rol, ni més ni menys.
Sí, al final jo crec que el ixa posició ja no s'utilitzarà en el sistema del Villarreal, que és una posició, diguem, a lo millor d'extrem o d'interior, però que no vais a defendre. I al final ara el que se busca és una altra cosa i en este sistema se suposa que no anava a tindre molts minuts.
Pues bueno, una llàstima, eh? Pedraza, que me lo habían querido así de chicotet, eh? I al final no han pogut treure-li pues, tot el rendiment possible. Se n'anirà allà avant. Esperem confirmació. Seguixen encara reunits en el camp del Betis. No sé si hi haurà proves mèdiques o ja les ha fetes. I a partir d'ahí, pues, bueno, se confirmarà en breu, jo crec que entre avui i demà, que el futbolista deixa de ser jugador esta temporada del Villarreal i passa a anar cedit al Betis Balompié. Al voltant d'un milió d'euros és el que podria deixar-li al Villarreal per la sessió d'esta temporada i a final de temporada i sa opció que té el Betis de quedar-se per 10 milions d'euros en alguns variables que podrien arribar a la xifra de 14 milions d'euros. Ja que parlem de moviments, estem pendents de lo que puga passar en Ontiveros. Recordeu que el Villarreal havia ficat damunt la taula al Màlaga l'opció de 7 milions d'euros que havien vist en molt bons ulls de quedar-se'l o que poguera eixir del Màlaga al Villarreal, per tant estaríem totes les parts d'acord, exceptuant el jeque que era el que tenia que pegar la cabota definitiva. Bueno, pues sembla que el jeque no es que ha pegat la cabota, és que ha ficat condicions a aquests 7 milions d'euros. Per tant, diríem que això ha fet un poc de frontó. El Villarreal ha fet la seva proposta, ha contestat el jeque i m'ho tornar, que no sé jo si el Villarreal acceptarà o encara n'hi haurà visos de negociació. Perquè sembla que el jeque el que ha dit és que accepta sempre i quan tinga una opció preferencial de compra la temporada que ve en una tassació, és a dir, nosaltres ne paguem 7, ells ne podrien, o podrien repescar l'any que ve per 8, i damunt vol quedar-se en un percentatge amb un to alt d'una opció de venda que pugui tindre el Villarreal. És a dir, un 50% d'un futur traspàs del Villarreal que anara destinat al Màlaga. Home, no sé, però jo crec que el Villarreal ahí podria ficar també durant un any, durant dos anys, durant tres anys, no tota la vida. Això és el que encara no sabem, del que ha pogut explicar en aquesta carta o aquest comunicat del jeque. Víctor.
Sí, el condicionant és, per exemple, si el Villarreal pagarà, per ficar una xifra, 10, el Màlaga el podria comprar la temporada següent per 11.
Sí, però el Real ha ficat 7.
Ja, serien 8, però aquesta quantitat pujaria en mig milió cada any que el Màlaga no el comprarà.
Correcte.
Per tant, si ara són 7, l'any que ve el Màlaga el podria comprar per 8, si no ho comprara, a l'altre ja tindria que pagar 8 i mig. I després, el segon condicionant, es que si el Villarreal, el Wenger al Bayern de Múnich o al Chelsea...
O al Español.
O al Español, de esos 7 millones, el Málaga vol el 50%. Sí. Es dos condicionales que ha dit avui el jeque que vol en esa operació.
O sea, que si el Villarreal venguera per... El fiquem una clàusula barata, va, perquè el Villarreal fica clàusula de barates, li fiquem una clàusula de 15 milions d'euros, ¿vale? O de 20 milions d'euros.
De 20,
¿vale? Ara vemos bé el Barça, s'enamora d'ell l'any que ve i Mondona 18. I el Villarreal el ven en 18. No ho serien pel jeque.
Això és el que vol el jeque, que si l'operació se fera, d'aixòs 18, una meitat seria per al Villarreal i l'altra per al Màlaga.
Sí, sí. Bueno, pues estarem divertidets. Veurem què és el que contesta el Villarreal, si ho accepta, i si al final el jeque pues, també accepta aixòs condicions i al final acabem també tenint nou futbolista. Però bueno, és el que arriba des de Màlaga. En el Villarreal ja sabeu que aquestes coses les tenen calladetes i al final nosaltres l'únic que podem fer és disfrutar del futbolista i ja està. Ni mos van, ni mos ve el que puguen negociar o com ho tenen que pagar o de quina manera van a pagar-ho i quines quantitats. Més moviments que n'hi ha d'última hora? Doncs pues bueno, sembla que Álvaro torna a tindre una oferta seriosa, seriosa, seriosa damunt la taula que li deixarien al voltant de 8 milions d'euros al Villarreal per a que pogués eixir al Olympique de Marsella. El jugador ho ha entrenat, ho ha estat per l'armiteta pegant voltes, no, Víctor?
Sí, Álvaro és un dels que, tant ahir per la vesprada com avui, ha fet tot l'entrenament normal en tot el grup.
Pues sembla que el senyor Andoni Zubizarreta, exporter del Barça, de l'Atlètic de Bilbao i de la selecció espanyola i del València, pareix que... Això, que s'hagi enamorat d'Álvaro i per a suplir a Saï, que és el jugador que deixa l'Olímpic de Marsella, el central que és, pues sembla que té totes les papeletes de que puga ser ara mateixa Álvaro González de nou estar en l'òrbita de l'equip francès. Ja ho va intentar una volta. Recordeu que Álvaro, el Villarreal va pagar en el 2006, si no recorde malament, 4 milions d'euros. Ara me'n paguen 8. Bueno, pues hi haurà que estudiar-ho. No sé el Villarreal per quan podria tasar el futbolista i si el futbolista pues, estaria en opcions de poder abandonar el Villarreal. Projecte atractiu és el de l'Olímpic de Marsella o no, Víctor? Tu què diries?
Sí, jo crec que sí. És Certic el central que crec que nomenaves. Jo crec que sí, que al final el Marsella és un dels equips grans de França, crec que ell té que competir aquest equip per a estar entre els tres primers, el projecte de Villas-Boas que comença ara, i veurem, a veure el club, dir, el Marsella té ambició i se suposa que vol quedar el millor possible, veurem al final si l'oferta se fa realitat. Jo sí que crec que la poden fer i jo crec que sí que és un equip que té aquests diners suficients com per afrontar aquesta negociació.
Tu què faries en 8 milions d'euros? I series així, Álvaro, o no? Tien en compte que te queda un mes per a reforçar-te.
Sí, també hi ha que valorar que ara mateix...
Si fora lateral i central escàrrec,
claro,
ahí tindries més facilitat, però ara mateix te quedaries només en Albiol.
Sí, per això és el que volia comentar, que era l'únic lateral dret que te queda després d'Albiol, per lo tant... Ahí, central dead, perdón. Per lo tant, jo crec que és una bona operació. Per a mi sí, 8 milions per a un jugador com Álvaro, jo crec que és una bona operació. Però, claro, tindries que buscar un reforç de garanties per a aquesta temporada.
Home, Albiol, si ho mirem així, és quasi un xollo. Perquè crec que te va costar 4, no?
Sí, pràcticament tota la remodelació que ha dut el Villarreal a terme en defensa... qualitat preu jo crec que ha sigut increïble. Rubén Peña, Alberto Moreno i Albiol per la quantitat aproximada de 12 milions ha sigut una operació
sí,
molt bona.
Sí, al final 5 per Albiol, 8 per Rubén i Alberto que ve lliure. En veritat no s'han gastat molts diners en aquesta parcel·la i pràcticament s'ha reforçat sencera també incluir a Pau que ja era nostre.
Este sí que és un dels fixes, eh? Álvaro les dues últimes temporades ha jugat pràcticament tot, que porta 120 encontres disputats des que està sent el 2006. Per tant, bueno, pues, són coses que té que valorar el Villarreal i intentar, pues, això, no eixir perdent, que és el que jo explicava antes. No sol eixir perdent mai el Villarreal, el que passa és que hi ha moltes vegades que a lo millor pues, tens que deixar de guanyar alguns diners i tens que perdonar-los, no n'hi ha altra. Però tot i això jo crec que n'hi ha fórmules per a intentar sustituir un central que crec que té ja 29 d'anys també, no, Álvaro?
Sí, ja té certa edat i jo això també havia eixit l'Estambul, vas a exigir. Jo crec que el Marsella és un equip que sí que pot afrontar una operació de 8 milions. Crec que al final és un equip que això, que entre el Lyon i el Mónaco té que lluitar per entrar en Champions, contra el París no se pot competir, però dels altres té que ser el millor.
Pues això, en la situació d'Álvaro, que com diem, pues, la veritat és que el Villarreal podria estudiar, perquè sembla que propostes sí que n'té damunt la taula per a poder deixar la disciplina del Villarreal. Ja sabeu, que no vos estranya que el Villarreal puga o hi hagi moviments d'almenys 4 o 5 futbolistes encara d'ací a càrrec del campionat. Això no ho descarteu, perquè el Villarreal està quasi per dir obligat a baixar molts futbolistes de lo que és la plantilla, i més enguany que només n'hi ha dos competicions a disputar, la de la Copa del Rei, que tampoc te garantitza que arribes massa lluny, o per lo menos últimament no vas arribar massa lluny, encara que enguany sí que n'hi ha un model operari estrany que vas disputar alguns partits, i després anem a tindre ja lo que és la competició de Lliga, que esta ja sabeu que són 38 partits sí o sí. I entre totes aquestes coses, el que també estan entrenant són la gent del Villarreal B. Víctor, que no ho fan a la ciutat esportiva, estan fent-ho fora de la ciutat esportiva, que estan a Faxa, i del que també n'hi ha moviments, molts moviments, i més que n'hi hauran, clar. S'ha despedit Mario?
Sí, avui s'ha despedit Mario del club, i això, veurem al final com queda l'equip, quins jugadors pugen del C, i també dir que ara la setmana que ve s'ha confirmat un altre amistós en el Pinatar Arena contra el Sant Sebastián de los Reyes. Per tant, esta setmana crec que jo en el diumenge contra el Wolverhampton sub-23 i la setmana que ve també tindran un enfrontament contra un rival de segona B.
Molts moviments van haver, en el Villarreal B. Sembla que n'hi ha un cicle que ha acabat, n'hi ha una fornada del juvenil espectacular que té que anar buscant-se lloc. No dic que no vaig algun a l'equip este i salte inclús al Villarreal C, però hi ha que estar molt atentos perquè sí, van haver moviments. Me sona també que n'hi ha algun altre futbolista que té oferta de segona divisió i que és possible que deixi la disciplina del Villarreal, no? Però en el Villarreal B està clar, un central sí o sí farà falta, un davanter mínim sí o sí va fer falta, recordeu que ara mateix no està ni Mario ni Simón, i per tant, pues, mínim aquests dos o tres reforços va necessitar, si no es té del Villarreal C, de buscar fora. Però bueno, ho seguirem explicant. També coneixem en el dia d'ahir, Víctor, el calendari de l'equip juvenil.
Sí, se va sortejar el divendres el calendari del juvenil. Començarà el 8 de setembre contra el Sira, fora de casa. Per exemple, dir, el partit contra el Roda serà el 6 d'octubre, el Villarreal Roda en la ciutat esportiva del Villarreal. I finalitzarà contra l'Albacete el 12 d'abril, el partit Albacete-Villarreal, contra l'altre derbi contra el València, el 8 de desembre en Mestalla, en Paterna, i el 5 d'abril, així, en el Miralcamp. Dir que la Copa de Campions, que en teoria te classifica per a la Champions Juvenil, se jugarà del 26 d'abril al 3 de maig, i dir que la Copa del Rei, en lloc de jugar-se semifinal i final per separat, serà una Final Four, com se fa en el bàsquet, a seu única, entre el 12 i el 14 de juny. Per tant, ja serà, no se jugarà en cap de setmana una semifinal i després en un altre cap de setmana a la final, sinó que en pràcticament 3 dies ja se jugaran la semifinal, descans i final. Com si fos la Copa del Rei de bàsquet, serà la Copa del Rei de futbol, de juvenil.
La federació s'ha quedat en els drets de les xiques?
Sí, això també és un altre canvi de tot el que està canviant la federació. Fins ara la Lliga Iberdrola pertanyia a la LFP, a la Lliga, i ara també s'ha quedat en aquesta competició la Real Federació, juntament en la segona divisió, primera B, que ara competirà el Villarreal.
Tenim calendari ja o no d'equips?
Tenim el grup, jugaran al final, perquè hi havia una reclamació, el Unión Viera de les Illes Canàries s'havia classificat realment per a esta divisió, però per reclamacions dels altres equips de no voler fer cinc desplaçaments a les Illes, al final la federació va pujar al Pozo Albense, i dir això, que ahir era l'últim dia per a inscriure's, perquè també se demanaven uns requisits mínims, com tindre un camp de césped artificial d'última generació o un camp en césped natural, i al final en la federació se va acabar a Ariel Plas. El grup serà Collerense, el Santa Teresa de Badajoz, el Granada, el Cáceres, el Córdoba, el Málaga, el Pozoalbense, el Femarguín, el Juan Grande, el Tacuense, el Tenerife B, el València B, el Alhama, el Villarreal, el Llevant B i el Albacete. Començarà el 8 de setembre. Falta la federació, falta encara que fique el nom de la competició, el disseny del logo, els patrocinadors i tots aquests detalls que també s'està un poc, les xiques estan intentant traure el màxim, perquè la federació vol que una part dels diners vagin a les federacions territorials i a les seleccions base de la federació, diguem a la sub-17, sub-18, sub-19, i ahir els clubs estan un poc en desacuerdo, però se suposa que ja està tot més o menys, ja ha començat tot a tindre un camí, i dir que les xiques comencen la pretemporada el dimarts 23, la setmana que ve.
O sea, antes n'hi havia una part del pastís del futbol masculí que anava destinat al futbol femení, ara pareix que ells ja vulguen, per el seu mig propi, generar ingressos.
Diguem que un dels principals problemes era que n'hi havia clubs que tenien firmat en la televisió que està a favor de la Lliga, però més o menys això encara s'ha de solucionar, però diguem que ja està més o menys solucionat, ja han firmat tots que van a la competició de la federació, per tant no hi haurà problema per aquesta part. Però altra cosa que reclamen és que si per exemple es farà un partit en el Camp Nou, un Barça Atlético, que el Barça traguera una bona entrada i un patrocinador ficarà molts diners per al partit, la federació vol que aquests diners vagin, per exemple, pues a la selecció sub-16 de la federació catalana o a la sub-17 de la federació espanyola, i ahí és on els clubs també estan un poc, diguem, reclamant que si, per exemple, el Barça fa una bona entrada, una bona taquilla, vol quedar-se un gran percentatge d'aquests diners, i la federació està intentant que un percentatge alt se'n vagi per a les territorials i per a la federació.
Lo que fa la pasta. Al final se quedaran els grans, com sempre, i dominaran els grans el futbol masculí, el futbol femení, el futbol amateur, el futbol base i tots els futbols. Ni més ni menys, Víctor.
Bueno, al final ells també tenen dret a reclamar que si ells generen una quantitat de diners, el normal és que el club i ells es queden pràcticament tot aquest percentatge, i ahí és on la federació està un poc contrària a elles, però jo crec que al final tot s'entendrà i se competirà com s'ha seguit fent estos últims anys, que ho portava la Lliga.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Agricultor. Con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964 32 20 41.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal. Viaje con nosotros.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Movica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964 52 68 80.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Pues como no ha pasado una miqueta de l'hora, ¿algo més per a tancar, Víctor?
Res, això, pendents del mercat i veurem al final quins moviments se van fent i quins al final no se fan.
Eric, estàs prenent el Villarreal?
Sí, a les 6:30 a la Ciutat Esportiva i recordar també que demà, dimecres, només n'hi haurà sessió matinal a les 9:30 també a la Ciutat Esportiva.
És dir que tota la setmana és doble, menys demà que només se treballa pel matí.
Sí, i el divendres que només serà per la vesprà per a preparar el partit davant del Llevant.
Molt bé. Pues companys, ja hem arribat. Només tinguem notícies de confirmacions, pues ja segur que per les redes socials que hi sempre anem comunicant-les. Per això, que estem a no res, se pot dir que estem a no res, de que Pedraza siga jugador del Betis. Pues això. Gràcies a tots, de molt content. Adeu, et deixem la gent de 4G.
Y sentarme en una nube a descansar, beber de esta libertad y dejarme llevar. La, 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 la. He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y coral, disfrutar de ese silencio que reina siempre allí. Y viajar encima de un delfín, cruzar mares sin parar. Descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar y volver a ver San Sebastián en el siglo XXVI desde mi nave espacial. La, 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 la. He soñado con que tú puedas soñar, que dibujes en tu mente un lugar donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad, y encontrar un día que ya nada sigue igual.